no hi vaig, sí. perquè em faig una altra feina, però hi he anat a infinitat de rodes de premsa, que quan arriba el moment de algú vol preguntar alguna cosa, el gremi, ningú pregunta
no,
res.
No, no.
Per por al ridícul. Ja. Per m'espero a fer
però
la meva entrevisteta.
Però jo trobo que això també s'ha perdut, perquè les rodes de premsa, segons com te les prenguis, té la seva gràcia. Perquè és com un partit de futbol. Tu aprofites que un diu això i dius, ara jo diré això. Vull dir que pots jugar. No,
però això ha canviat. Perquè tothom vol fer la seva entrevisteta i a la roda, i alguna pregunta i no ningú pregunta res. No. Doncs la PT, això era l'Hotel Vela?
Això era, sí, a un hotel.
L'hotel,
sí,
crec que l'Hotel Vela, perquè jo recordo.
Sí. I era un anunci que feia la Shakira.
Sí, exacte. Estàvem venent un anunci...
De Freixenet.
I la PT s'arremanga i venga.
Se ha insistido, quizás no en comprar, pero sí en alquilar una casa por aquí, porque vienes mucho, y también en esa relación futbolística que me gustaría que... ¿Por qué no? Me lo ha preguntado mi hija que te lo preguntase.
Entonces, hemos dicho que
me veo obligada a decirte que lo confirmes.
Perdona, hemos dicho que preguntas personales.
Bueno, yo se lo digo,
y si ella quiere que me lo conteste. Gracias.
Yo creo que todo viene del guacahuaquismo, ¿no? Así que sí que hay un guacarrumor que se me guacadjudica, pero bueno, son los gajes del guacaoficio.
Estava començant.
Aquí estava... Sí, l'endemà va ser el guacarrumor. I la veritat és que aquí l'únic que hi ha és dir, val, què puc fer perquè em respongui, no? Això ho fem els periodistes.
La meva filla em diu...
Si ens hem de rebaixar a nivell sota zero, a mi mai m'ha importat això, saps?
Vull dir, escolta, però vas tenir la valentia... I fixa't que ja hi ha el cap de premsa...
El de Freixenet,
que ja està dient
que... Estava amb Marínies, amb tots aquests...
Sí, del món del cor.
Del món del cor, que aquests són molt potents.
Sí.
I tots aquests no,
aquests
no oloraven res, no...
Aquests van mantenir les ordres de... perquè aquí era un tema de
seguir el protocol.
De poder econòmic.
No, doncs, escolta, doncs ho va...
Valenta, una dona valenta.
Ho vas plantejar legalment.
És que és la gràcia de l'ofici, no?
Sí,
ho vas... Perdona.
No, dic, ho vas plantejar bé, sí.
Escolta, tinc una pregunta per fer-li de l'època...
Sí, hauríem d'anar acabant, digues.
Però ja tinc moltes coses. De l'època d'Alfons Quintà... Quins records tens? És a dir, després de lo que hem sabut del
director... Després del llibre que tothom ha comentat, després del que va passar... Mira, durant un temps de l'Alfons Quintà no es podia parlar a la tele, era l'innombrable, perquè ja se'n va anar com se'n va anar. Aleshores, jo sempre he tingut la sensació de que tothom el criticava, tothom tal, però davant d'ell la gent...
Tenia respecte.
Sí, li tenia molt respecte. Aleshores, a mi no es va portar malament, però realment feia una mica de grima. Quan el senties darrere el clatell, era com, què passarà ara? Què dirà? Què saps? Perquè era una persona que ja veies que tenia problemes. Ara bé, i això ho va dir el Salvador Alsius en el seu llibre, que per cert vaig trobar que estava molt bé sobre TV3, que tampoc se n'ha parlat gaire d'aquest llibre, és veritat que Alfons Quintà va atrevir a fer una tele que no sé qui s'hagués atrevit a fer, malgrat fos tot el psicòtic i, vamos, persona horrorosa d'aquest món. Però en aquell moment érem il·legals...
Sí, era il·legals...
Era treballar, o sigui, és que les cintes, perquè eren cintes, les portàvem amb avions, avions que jo anava a Venècia, al Festival de Cine, a donar-li a un tio d'Ibèria una cinta perquè arribés a Barcelona. És que imagineu-vos aquesta època, és horrorós. Per tant, clar, jo veig una part...
Uh-huh. No, que...
Una part que no és defensa res, però que...
La part que va ser la d'aixecar en aquest...
Qui s'atreviria ara?
Que TV3, no il·legal, no?, en aquella època, que tot eren pals a les rodes
Totalment.
I tot eren problemes per tirar endavant el projecte. Sí.
I després de tota la quantitat de gent que has conegut de celebrities, qui és el que realment t'ha cridat l'atenció en positiu i en negatiu? Vull saber exactament, més en negatiu que en positiu, que les celebrities.
No, jo positiu també.
Ets una bugadera.
A veure, en positiu, abans us he dit un nom que em va impressionar perquè m'hagués anat amb ell a la fi del món, que és Leonard Cohen. Leonard Cohen era un home amb una veu amb una...
Que té un merder amb la família ara, amb el tema
amb de... Amb un anglès, que era, no, era de Canadà, però vull dir que és amb una cosa tan bèstia que era com un hipnotitzador de dones, perquè jo crec que li agradaven molt les dones. Aquest seria un. I...
Ja t'estem notitzant, només sentint-lo.
El The First Take Manhattan, també m'encanta aquesta cançó,
sí.
The First Take Manhattan.
Bueno, era un poeta, realment, es mereixia el Nobel tant com el Dylan.
I en negatiu?
Pues mira que em costa, en negatiu, em costa molt. Algun... No sé, perquè és que ningú...
Almodóvar,
tu creus?
No, l'Almodóvar es queixava, però sempre acabava... I li vaig posar el micro en un plat d'espaguetis i tot. No. Sí, es queixava molt, però no... No.
Perdona, explica això del micròfon al plat d'espaguetis. Com va anar això?
Això era Can, que estava... Ha sortit un trosset, sí, que diu... Sí. No, puedo hablar, no puedo hablar, sí, sí. No puedo hablar. Ai, no està el parada avui, eh?
No, avui no. No l'hem tingut avui. Avui no ha vingut, avui està de baixa.
Vale. Ah, perquè el parada, esto lo entenderíamos.
Sí, home, clar.
Pues, doncs, l'Almodóvar era d'aquests que... Que es queixava, però que sempre li agradava molt parlar i escoltar-se.
Bueno, en el document que hem posat el fragment, perquè hem fet un recopilatori de la PT, hi ha ell, fixeu-se, que fa no pot parlar, no pot parlar, i a la primera de canvi que tu li dones ja s'arranca i ja comença amb el rotllo.
Sí. Recordo un moment difícil que vaig anar a l'aeroport, imagina que coses fèiem abans, a buscar Leonard Bernstein, que arribava a Barcelona, i anava borratxo perdut.
Qui?
I Leonard Bernstein, Jesus. I em va agafar i va fer un ball amb mi a l'aeroport i els de Ibercàmera, que eren els organitzadors, em van mirar i em van dir aguanta, perquè està borratxo. I després, clar...
Sí, ja venia de l'avió, ja que havia begut...
Borratxo perdut, i a la nit dirigia l'orquestra, i aleshores els d'Ibercàmera em van dir té una pastilla i això se li passa al segon. Vull dir que recordo aquest moment difícil.
Tu que tens, que podries fer un llibre, tot i que ara hi ha tants llibres que sí, no sé si et recomano fer un llibre, perquè crec que ara aviat
passat Sant Jordi.
Qui signarà llibres és qui no en faci, però bé. Tu creus que hem anat a menys amb celebrities aquí a Catalunya?
Bastant menys.
I per què creus que passa això? Abans has parlat en un moment de Leonard
Cohen. Madrid s'ho estan portant tot, és que les sèries, o sigui...
Hem perdut
pistonada. No sé què opines tu, Rocco, però vaja, jo crec que tothom està a Madrid, no?
Però és qüestió de cèntims?
Sí.
Tothom està a Madrid i...
Clarament.
Perquè tothom està a Madrid i molta gent jove que es dedica i es vol dedicar a la televisió, malauradament, amb la tristor, diuen que han de marxar a Madrid perquè a Barcelona no tenen oportunitats.
És que...
I així moltíssima gent de 20 anys, 22 anys, que diuen, si aquí no em guanyaré la vida mai, perquè és que no hi ha manera de trobar feina. No em donen. I vaig a Madrid i trobo feina en 10 minuts.
És que és una putada. Jo crec que sí, que s'hauria d'invertir. Suposo que el senyor Marcelinà per aquí.
No, és clar.
Bueno, invertir i fer
pel·lícules,
plantejaments,
fer sèries,
o programes, fer programes. Com feia l'Àngel Casas, que exacte. Portava un grapat de celebrities i venien a Barcelona, exacte. I hi havia, no sé, això... No
clar,
no sé,
però el programa de l'Àngel Casas no sé si ara es podria assumir.
No vull saber el pressupost que hauria de tenir Àngel Casas.
Que hauríem de saber, això.
Quan comencem, un dia... que es destapi les produccions de TV3 d'alguns patriotes del país, el que han arribat a cobrar per fer produccions de TV3, caureu de cul, i no un, no de cul, dos culs.
Clar, és que és una de les coses que molta gent...
Que hem d'acabar, eh?
Sí, sí, ja. És una de les coses que molta gent a TV3, de tota la vida, històrics de TV3, diuen, que és que hem deixat de fer producció nosaltres perquè ho facin les productores externes i no treballem. Què n'opines d'aquesta situació? Que tothom...
amb els companys, no sé, jo per exemple amb la Montse Armengou, això ho parlo, que és la directora del Sense Ficció, estan superobligats a contractar productores. Hi ha un fotimer de gent dins de la casa que teòricament sortiria gratis, tot i que hi ha els dossiers que no ho fan gratis, però és igual, hi ha gent que podria fer coses i no les pot fer perquè estem obligats per llei a complir amb les productores. Per tant...
És complicat.
Únicament, per acabar, hi ha hagut un oient que s'ha pres la molèstia de mirar les edats de les presentadores de TV3, perquè nosaltres hem dit que més de 40 anys és difícil que presentin.
Bueno, aproximat.
Tenen més. I ens ha fet la investigació, sí. Diu Lídia Heredia, 52 anys. Elena
Lídia Heredia està de corresponsal a Nova York. No és presentadora. És corresponsal
a Nova York. L'Helena ja ho he comentat, diu 55. Final, la Raquel Sanz, 49. La Laura Rossell, 42. L'Agnès Marquès, 44. I l'Ariadna Oltra, 44. El Ramon
Pallicer en té
62.
Sí.
Sí.
És a dir que, ell no ens ho posa, allò del Ramon Pellicer, és a dir que estan al voltant dels 40, 50, però amb més de 60, per exemple...
Ni una.
No, no, sí, mira, et posaré un cas molt ràpid, no, Toni.
I més de 50,
un exemple.
Més de 50, l'Helena.
Bueno, l'Helena, que sembla que en tingui 40.
També he de dir una cosa, perdoneu, que no vull deixar de dir-la. I és que el Tot es mou, que ha sigut el meu últim programa, m'han tractat de meravella.
Home, només faltaria que t'han de tancar en un armari.
Però vaig tenir un comiat brutal i que, a més, vaig fer de tot. Em van posar allà... No em van tractar com els joves perquè m'haguessin mort. Però em van deixar fer bastantes cosetes d'aquestes de primera línia, amb la qual no em queixo.
Mira, hi ha un exemple molt clar de fa pocs dies, i és que en el programa de First Dates, que és aquest programa de 4 de trobar parella, hi havia la Lídia...
Lozano?
No, la que treballa en el programa, que és la filla d'Elsa Anca.
Sí.
No sé
bé,
el nom.
La filla ha decidit...
Lídia Torrent.
Torrent, exacte, Lídia Torrent. Ha agafat baixa per maternitat durant un temps. I van col·locar la seva mare a treballar en aquest programa fent el mateix que feia la Lídia Torrent. La Lídia Torrent ha decidit no continuar el programa i fer altres coses. Què ha fet la cadena? Li ha dit a Elsa Anca, gràcies per els teus serveis, xau, xau, i agafem una altra noia, que en aquest cas és una noia joveneta de la Isla de les Tentaciones.
Molt.
I l'altre dia la van tenir al circ i va explicar amb molta tristor la situació que viu i ha viscut ella durant molt de temps, que és que la truquen per fer coses molt esporàdiques i que l'acomiaden perquè, bueno, no és l'edat que busquen.
No és el target.
I és com sempre el que passa, que és que moltes vegades a les televisions i en aquest cas manen els nois, els homes. I llavors això és un problema. Perquè manen els homes i decideixen els homes què han de fer.
Aquest és el problema.
Sí. Aquest, senyor Marcelí, aquest és el problema. Per tant, això, ha d'arribar... S'ha d'acabar amb el patriarcat.
Hi ha homes i homes, eh?
Ah, sí, sobretot. Maria Josep Soler, Peti, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Quan comencis, quan facis la volta al món, ens ho fas saber. Amb vaixells.
Sí. Us enviaré fotos i, sí, fotos, si voleu, fotos. Connectem en directe.
Ara t'acomiadem amb Perales, que et convida
a
navegar. Gràcies, Peti.
Gràcies.
Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas. Estelas en el mar.
RAC 1. El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Forn Mistral, un pa de premi. Guanyador del primer premi al millor pa de pagès català 2019-2020 de l'IGP. Forn Mistral, un pa 100% ecològic, 100% de proximitat, 100% artesà i 100% massa mare. Forn Mistral, el pa fet amb amor. Ronda de Sant Antoni 96 i carrer Astúries 35.
No pateixis en silenci. La caiguda dels cabells només deixa indiferent a qui no la pateix. Institut Vila Rovira t'ofereix l'última tecnologia en trasplantament de cabells amb més de 20 anys d'experiència. Primera visita gratuïta per tenir una valoració personalitzada del teu cas. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona, la teva. A Passeig Bonanova 112 i al 93 241 78 88.
Et falta lloc per guardar coses? Necessites espai extra sense renunciar a la comoditat i el disseny? Alumini Manuel Bueno ha ideat armaris d'alumini alubox resistents i sense manteniment, amb materials d'aïllament tèrmic tant per exteriors com per interiors. Són de fàcil muntatge. Pots recollir-los tu als nostres magatzems i muntar-los, o bé te'ls portem a domicili i te'ls instal·lem.
Alubox, al carrer de Joan Güell 87 de Barcelona. Armariosdealuminio.com.
Esta Semana Santa que nada estropee tu viaje. En Feubert dejamos tu coche a punto para la carretera. Y además más barato. Compra tus neumáticos en Feubert y llévate dos al precio de uno. Descúbrelo en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona.
Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Aquest cap de setmana vine al Castell d'Hostalric.
Podràs visitar la imponent fortalesa pel teu compte amb visita guiada o participant en la divertida visita teatralitzada. Tu tries.
Consulta horaris i compra la teva entrada a turismehostalric.cat.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Descobreix la personalitat dels vins del cor de Catalunya amb Gourmet La Vanguardia. La nova selecció de vins de la D.O. Pla de Bages et porta l'Àrtium Cabernets del celler cooperatiu d'Artés, la Rasa de Can Serra dels Exhibis i el Baroc de Mas de Sant Iscle. 6 vins negres valorats amb 89 euros ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts,
imatges,
xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Un minut passa d'un quart de cinc. Anem a recuperar l'enigma arbós d'avui relacionat amb les mines.
Les mines antipersona, perquè avui és el Dia Internacional d'Informació sobre el perill de les mines, no sé si ho sabíeu, i avui us preguntàvem, us explicàvem que investigadors del MIT han desenvolupat un mètode per detectar mines antipersona que estava basat en un d'aquests éssers vius, i us donàvem quatre opcions. A, gossos. B, espinacs.
Es por los perros, porque entonces sueltan muchos perros, sueltan muchísimos perros, y entonces los que van explotando, pues ahí ya saben que los que van petando...
Seria una opció una mica... Seria una mica macràcia, aquesta opció. L'opció, dèiem, l'opció A, gossos, l'opció B, espinacs, l'opció C, escarbats, l'opció D, totes...
De perros, sobran perros por todos lados. Sobran perros por todos lados.
Bueno, no mira, sé si sobran, però a Barcelona n'hi ha molts, però molts.
Ahir, passejant per Barcelona, em vaig fixar les clíniques veterinàries, unes cues, però gent al carrer...
Hay más perros que nacimientos, que niños.
Sí, escolta, però si algú vol muntar un negoci, almenys a Barcelona, que munti una clínica veterinària...
A patar. I ara ja comencen a fer, segons m'han explicat, alguna assegurança, perquè si no els propietaris de les mascotes acabes arruïnat.
Ara amb la Setmana Santa, però hi ha una cosa extraordinària, que és que ha baixat el nivell de rius de pipí de gos a les voreres, ha baixat, però al 90%. Hi ha menys pipí.
Bueno, clar, perquè els gossos no hi són,
ara
no,
suposo. Ara la Setmana Santa han marxat els arbres.
Bueno, anem amb l'enigma,
doncs,
sisplau.
La resposta correcta, doncs, no són els gossos, no són els escarbats, sinó que són els espinacs. La resposta correcta és la B. Sí, perquè van desenvolupar un experiment, aquests investigadors de l'MIT, perquè les arrels dels espinacs detecten uns compostos químics que es diuen nitroaromàtics, que es troben en els explosius, i llavors hi ha uns nanotubs de carboni, i això fa que aquests espinacs envien una senyal que és llegida per una càmera infraroja que envia un correu electrònic. O sigui, tu per mail pots saber si hi ha una mina o no.
Però que plantar espinacas por todos los campos.
Però vas a plantar espinacas si te peta la mina.
Eso digo yo, envías un perro que explota.
Vas a plantar un espinac, si vas a plantar un espinac i peta la mina i vas en l'aire tu i espinac.
No, home, doncs hem de trobar una manera de poder massivament que creixin espinacs modificats.
Que posin mines en camps d'espinacs, no?
No, home, al revés, espinacs...
Vostè tiene que poner mines, mira...
Va! No, al revés, espinacs en camps de mines.
Com els plantes?
Bueno, això ja és un altre
tema.
No, perquè, home, potser no cal passar-hi per sobre per plantar els espinacs. Recordem que aquí vam parlar que a Cambodja el que fan servir és una espècie de rata, o sigui, no fan
espinacs. Una rata.
Una rata, que la rata gegant africana, que l'any passat vam parlar, no se'n recorda, que hi havia la rata Magawan, que va en una celebritat perquè durant 5 anys va desactivar desenes de mi.
Hi ha coses que ja no me'n recordo per salut mental.
Doncs, bueno, la qüestió és que espinacs, i envien un correu electrònic als espinacs.
Vinga, avui hem rebut 493 mails i d'aquests 346 són correctes. Per tant, senyor Marcelí, vostè mateix, un número de l'1 al 346.
192.
192.
Com Barcelona, 92.
Això pensa. Parlat avui. Vinga, doncs ja tenim el guanyador. És Gabriel Pons Landino. Porto quatre, diu, la resposta és la B, Espinacs, ha posat a l'assumpte del mail. Molt bé, Gabriel. I diu, porto 400 dies jugant això. Soc més ludòpata que les iaies del bingo. Bravo, Gabriel, doncs mira.
Al final ha guanyat.
Has tingut premi, has tingut premi.
És que qui persisteix...
Ara,
qui persisteix...
Ho aconsegueix.
O no.
Demà mossegada de formigues.
Nunca deja de soñar.
Ara, ahí está. Com el cas de Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
Com el cas de...
Ai, de qui?
Júlia Faustina. Qui és Júlia Faustina? Míriam Díaz, recordem qui és Júlia Faustina.
Sí, és aquella noia polonesa de 21 anys que assegurava ser Madeleine McCann.
Sí.
Sabeu que en vam parlar aquí al programa... Vam entrevistar l'Enric Marco pel tema que ell havia investigat també el tema...
Doncs... També ho va investigar la senyora Fletcher.
Exacte.
Un cas realment extraordinari, mai resolt.
Doncs tenim última hora sobre aquest tema.
És ella. És ella.
Sabem
és ella.
Els resultats de l'ADN i Faustina no és Madeleine.
Oh!
Per tant...
Això ja ho sabíem, però la pregunta és... On era Júlia Faustina? On era exactament aquell dia que va ocórrer la desaparició de Madeleine McCann? On era exactament?
Doncs...
Era dretant? Era esquerrant?
Què sé, eh?
No ho sabem.
Quina mida de sabata feia servir?
El que sí
aquelles
sabem...
Aquelles petjades que hi havia al jardí coincidien...
Quin jardí? Ah! Quin jardí, si no hi havia? Quin jardí?
El jardí que hi havia a Portugal, quan va... No hi havia un jardí?
Sí.
Va ser en un hotel.
En un hotel. Sí, el jardí de l'hotel. Un resort de l'Algarve.
Va agafar aquell vaixell.
Quin vaixell?
Era un creuer de luxe.
No, estaven a cagar.
Jo estava sopant amb el capità, quan de cop i volta em van dir ha desaparegut la Madeleine McCann.
No, un creuer...
Bé, recordeu que el Francisco Marco, que vam entrevistar de seguida que va sortir aquesta notícia, sí. Ja ens va dir que...
Mira...
Que ni parlar-ne,
us he posat el document aquí, perquè recordem que va ser el 20 de febrer... que el van trucar i que ell va dir que li havia fet com una mena d'examen biomètric o alguna cosa així, que impossible, sistema, sí, impossible que fos Madeleine McCann.
A ver, hay unos sistemas especiales que utilizamos en algunas investigaciones que lo que hace son, igual que la biométrica, utilizamos la biométrica pues para entrar en nuestro móvil, para que se entienda bien, o sea, cada uno de nosotros, tú le dices a tu móvil, hola, soy yo, con una... pues con la huella dactilar o con un número PIN o con la cara. Bueno, pues este mismo tipo de sistemas biométricos, o que es el mismo que se utiliza para detectar con las cámaras de televisión, pues si una persona está en determinada zona, hay unos sistemas biométricos que buscan, que te hacen un parámetro de una fotografía y luego buscan en internet si existe esta fotografía, ¿no? Y cuando tú buscas a esta persona, obviamente no aparece Madeleine McCann, que sería lo primero que buscaría, y es una foto que está ampliamente distribuida, y luego te detecta esta niña en determinadas webs de modelos de modelaje polaca.
¿Aquesta prova descartaría que fos ella, o quin marge li dona?
A ver, esta prueba descarta la fotografía que se ha distribuido de la chica polaca, y yo he buscado, y de las nuevas que yo he encontrado en modeleo, que tenga algún tipo de coincidència biomètrica con Madeleine McCann, con la foto que se conoce de Madeleine McCann.
Doncs es confirma, segons les proves d'ADN, Júlia Faustina és 100% polonesa, amb arrels tant russes com lituanes. Per tant, cap arrel britànica ni alemanya, que podria tenir, per tant, nexa amb els McCann. Per tant, descartada la hipòtesi, continua el misteri.
Hem estat de pega.
Bueno... A veure, era una hipòtesi, però
a mi
sembla que vostè estigui... Vull dir, sembla que sigui de la família.
No, però...
Vull dir,
però
estat de pega. Sembla que li toqui directament. No, però... De pega.
Bueno, tenia esperances, vostè.
Però faria il·lusió que un dia la trobéssim.
Home, no, clar. A tots ens faria il·lusió, però és que s'ho pren d'una manera que sembla que...
Doncs te dola, són coses que et dolen. Mira, no sé, veus a la tele i et dolen. Sí.
Bé, 6 minuts i arribarem a 4:45. Màxima expectació a aquesta hora als Estats Units, concretament a Nova York, a menys de 4 hores de la cita de Donald Trump que té amb la justícia.
Sí, el magnat ha d'arribar al Tribunal Penal de Manhattan d'aquí aproximadament mitja hora, 3/4, perquè li concretin els càrrecs de què l'acusen pel cas Stormy Daniels. Ell mateix ha anunciat a les xarxes socials
que en seran 33 de càrrecs. La policia de Nova York està en alerta per evitar incidents en la manifestació pro-Trump que s'ha convocat. La ciutat, a més, ha pres unes mesures extraordinàries i l'alcalde, Eric Adams, ja ha advertit als protestants violents.
Malgrat que pugui haver-hi agitadors amb l'intenció de venir a la nostra ciutat, el missatge és ben clar i senzill. Controleu-vos. Si enxampem algú participant en qualsevol acte de violència, el detindrem i en patirà les conseqüències, sigui qui sigui.
No matter who you are.
Quan surti del tribunal, Trump volarà directament a Florida, on ha convocat una roda de premsa.
Doncs, ves per on podem parlar amb una estrella internacional que coneix de primera mà el que va passar entre Donald Trump, l'expresident dels Estats Units, i aquesta actriu, aquesta porno star Stormy Daniels. És la cantant americana Shiny Rosita Jones. Shiny Rosita Shiny Jones.
Shiny Jones.
Bona tarda, good afternoon.
Hi, afternoon, everybody. How are you? Hi, Barcelona. Okay,
Quina...
Yeah. Come on, you go. Shut me, question. Go on, fam. You're right, Ranger.
Tu, si algun apunt, m'ajudes, sí, perquè vaig una mica...
Et demana que li disparis la pregunta, vinga.
Ah, gràcies, Marta.
Bé. Come on!
La... Quina relació té amb... per començar, amb Stormy Daniels?
Okay, I asked me for the relationship with that case, okay, con el caso. Okay, so,
ara et parlarà de la seva relació.
Exacto,
relationship, yeah. Relació.
Okay. Yo and Stormy Daniels...
Sí, sí.
We are best friends. Okay?
Som millors amigues.
Eso es, amigas íntimos. Mm-hmm. Y yo conozco todo, I know fucking everything. So you can, I can explain, you know, ellos fueron a campo de golf, and then Trump encontró agujero muy rápido. ¿Me explica?
Perdona,
¿me explica?
Perdona.
¿Me explica?
Perdona.
Sí. Trump dijo, a ver, ¿qué agujero?
Vostè estava en el camp de golf on es van trobar. Donald Trump i Stormy Daniels.
Stormy Daniels.
Yes.
Stormy Daniels. You know, like a shiny day. You know,
un dia de molt de sol.
Què dijo Trump?
Moment.
Trump dijo, estava en camp de golf.
Sí.
And Trump said...
Es van coincidir amb Donald Trump en un camp de golf.
En un camp de golf. Tots tres. Sí, diu que sí.
Tots tres.
And dijo... Que the hole.
El forat.
The hole, eso. Dijen, que agujero, cojo. Y el cogió muy rápido agujero y...
Que m'agafa el... Que jugó rápido... Que...
El agujero.
Golf, el golf.
Golf. Ja...
Sí,
es que se va a mentir. En español,
sí, no, si la entendemos.
Español de latino. Sí. Trump
la entenem.
Cogió mucho. Trump cogió mucho.
Va agafar...
You know what I'm talking about? You know what I'm talking about?
Sí, sí, l'entenem.
Tres por...
A veure, és que hi ha moments que...
Tres xiulets? Què vol dir tres xiulets?
No, que està dient que...
Tres pomes!
Tres pomes!
Pomes! Pomes!
Tres pomes!
Tres pomes! Va, copa! Esa, tres pomes! De ver, agujero en 17! Oh! 17 holes!
Però ara em parla del gol!
And every hole! Trump says, woohoo! Another hole! You know...
Que va fer diversos forats.
I
cada vegada
ho
celebrava, diria.
Yeah,
no?
Yeah.
Diverses vegades.
So, fiesta party! Venga! Eso es! Venga,
estem parlant, recordem-ho, amb...
Yeah. Spring, guerra de golfo! Guerra de golfo!
Rosita Jones, star molt coneguda als Estats Units, molt amiga, íntima amiga de Stormy Daniels, i que va estar...
Pregunta'm per aquí internet quin pal feia servir el Trump quan jugava al golf.
Y palo largo! Acero! Duro! Para... Barcos! You know... Hey! Another hole!
and Trump...
Anava fent forats, anava fent forats.
Sí, anava fent de forat. Trump never saber que jo en Stormy Daniels...
Sí, Stormy Daniels.
Trump no saber Stormy Daniels jo tenir handicap.
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 Handicap del golf.
No, handicap. De càmera de vídeo per gravar polvo.
Està tot enregistrat.
Todo! Everything in my tape, you know, todo recorded. Mm-hmm. Yo grababa video porno con Trump para llevar a juicio. Every hole.
Ho tenen tot gravat, eh? Tots.
Ara, quin,
tots els forats que va fer el Donald Trump.
Tot és de classe. No, no. Com, si podeu comprovar, tot és top, eh? Perquè ella gravant, l'altre amb la Stormy Daniels.
Sí,
i a més, tal com ho explica, amb aquests xiulets, que realment sembla que estiguem a... Aquí al moll de la fusta, als anys 20. Lo grabó todo, usted lo grabó todo.
Tono para llevar juicio.
Per tant, aquestes proves, totes aquestes 33, no, Míriam Díaz?
Sí, sí, 33 càrrecs.
Poden ser els vídeos, poden ser tot aquest seguit de coses. Hi ha alguna cosa que identifiqui que és Donald Trump en aquest vídeo, a banda de veure si és realment ell?
Yeah.
Diu que sí.
You know, when I was living in Wisconsin, every, you know, cada búfalo tiene su marca. El Trump tiene su marca también.
Té un tatuatge, una marca.
De naixement, marca de naixement.
Trump sempre usa, you know, boxers...
Calçotets.
Calçotets. Con bandera de United
dels Estats
America.
Units.
Y ese mensaje escrito en la parte delante, en front of... Make my penis great again.
¿Cómo?
Make my penis great again. Eso pone en calzoncillas de Trump. We got it.
We got it, Trump.
We got you. ¿Qué quieres? Te vamos a llevar a juicio. Vas a pagar fucking money, man. Yeah? Hey, make my penis great again.
Doncs aquest és el testimoni de Rosita Jones. Rosita, moltíssimes gràcies.
Thank you very much.
Suposo que seguirà de prop el que dongui de si aquest judici.
Sí, vamos a seguir.
A partir de quina hora és aquesta primera sessió?
En principi es calcula que un quart de tres ha de començar a declarar.
Okay, voy a seguirlo adelante,
siempre. 4-3 hora americana, ¿eh?
Siempre encima, siempre arriba, siempre great America penis again. And thank you, Barcelona, thank you.
Gracias.
Un beso para España, un beso para Latinoamérica.
Mm-hmm. Ho barreja tot i venga, España, sí. Latinoamérica.
¡Viva México,
sí, cabrones! Viva, viva. Sí. Pensa que és México.
Gràcies,
Rosita Jones. Bé, deixant de banda aquesta compareixença de Donald Trump als Estats Units, avui també és notícia l'OTAN, que ha ampliat les seves fronteres en plena guerra a Ucraïna. Des d'avui, Finlàndia passa a ser membre de l'Aliança Atlàntica.
Sí, fa una estona s'ha fet l'acte simbòlic d'hissar la bandera finlandesa al costat de les altres 30 membres, aprofitant que hi ha cimera de l'OTAN a Brussel·les. Amb l'entrada de Finlàndia, l'Aliança suma 1.300 quilòmetres de frontera i, per tant, guanya presència al mar Bàltic. El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha explicat que Putin ha aconseguit el contrari del que volia i ha anunciat que l'entrada de Finlàndia tindrà conseqüències immediates.
He wanted less NATO.
Volia menys OTAN a les fronteres, volia que l'OTAN no s'ampliés i Putin tindrà just el contrari, tindrà més tropes, més presència, més forces de terra, mar i aire. Això sí, no hi haurà tropes aliades sense el consentiment de Finlàndia.
Without the consent of Finland.
La resposta del Kremlin no s'ha fet esperar, anuncia que enviarà més militars a la frontera en Finlàndia, desplegarà armes nuclears tàctiques i mobilitza tota la seva diplomàcia contra els Estats Units.
Des de la GUD...
Vamos.
Estem totes amb lluita. Tens algun problema?
No.
Pensava.
Que
fèiem
que no veiem.
Puc continuar? Eulàlia. Gràcies.
I tant.
Des de la GUD...
Què tal, Eulàlia? Com estàs?
Bé. Eulàlia. Molt bé.
Les ulleres precioses.
Gràcies.
Bueno, escolti, només les porta elles, eh?
Sí. M'ho diu perquè sóc una dona?
No.
Aquest ha estat un gest heteropatricis patriarcal.
No, ho dic perquè les ulleres me les volia comprar jo també, eh? Com a...
Prou! Deixi parlar les dones! Des de la GUD! Estem totes en lluita contra la OTAN.
Sí.
És inconcebible que encara mantinguem amb els nostres impostos l'imperialisme yanqui. Mm. Companyes i companyes, sortim totes a lluitar per Finlàndia contra l'imperialisme! Vinga!
Vinga!
OTAN no! Bases fora! OTAN no! Bases fora! Nuclears no! Gràcies! Nuclears no! Gràcies! Nuclears no! Gràcies! Les dones parim! Les dones decidim! Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia! Les bulletes de famoses en l'indígena i mortal! Abril, Ferran, no passaran! Abril, Ferran, no passaran! Vinga, totes aquells, en aquesta ràdio esteu totes contra, sota l'imperialisme del capital i dels neocons! Vinga, que no us sento! Les bulletes de famoses en l'indígena i mortal! Ferran,
que no se'n som ara, aquesta estona. Bueno, Eulàlia.
Les bulletes de famosa se dirigen Eulàlia, al portal.
Sí, Eulàlia...
Abril Ferral, no passaran.
Eulàlia? Sí, no sé, és que a mi em ve quedat impactat. Eulàlia Reguant, gràcies.
Adéu a totes.
Adéu, adéu. Bé, acabarem amb una notícia de salut pública perquè tanquen per segona vegada un restaurant de Girona per una intoxicació massiva de clients.
Sí, a veure, es tracta d'un restaurant japonès de la cadena Koyo, que si no sé si ho sabeu, però tenen com 8 restaurants per tot Catalunya, en volen obrir 4 més. No.
Volen intoxicar més gent.
Concretament aquest...
Ha quedat poca gent intoxicada volen ampliar el perímetre d'intoxicació per tota Catalunya.
Pels que coneguin Girona, aquest que parlem està al carrer Joaquim Vallès Ireda, val? Doncs es veu que entre el 17 i el 24 de març fins a 48 persones van començar a presentar símptomes d'haver-se intoxicat amb menjar. I tots coincidien, doncs, això, que havien anat en aquest bufet lliure japonès. Dos de les persones van haver, fins i tot, d'estar-se a l'hospital uns dies. Però és que l'estiu de l'any passat ja va haver-hi una vintena d'intoxicats al mateix restaurant.
No, és com la ruleta. Vas
i
a
quatre van ingressar a l'hospital.
René Papier.
Ara estan investigant...
Aquí li toca la intoxicació.
Estan investigant l'origen del brot, agafant mostres dels afectats, però ja se sap que 26 han donat positiu en salmonella. També s'ha inspeccionat l'establiment i s'estan recollint mostres dels aliments. L'Ajuntament, doncs, de moment li ha suspès l'activitat i el mantindrà tancat fins que no s'aclareixi tot plegat.
Bé, deixeu-me dir que la redacció del Versió RAC1 ha pogut saber que un dels proveïdors d'aquest restaurant de Girona, cosa que ens ha deixat perplexes, sí, és el conegut restaurant de Prat de Lluçanès, el restaurant Can Alberic. És per això que ens hem posat en contacte amb el seu propietari i també cuiner, el senyor Alberic, a qui feia molt de temps que no podíem no saludàvem. Senyor Alberic, bona tarda. Senyor Alberic, bona tarda. Bona tarda. A aquesta hora suposo que ja preparant, perquè sentim molt de soroll a la cuina, els sopars.
No. Encara estem fent dinar.
Encara estan servint àpats.
Quart torn.
Quart torn.
Quart torn.
Els torns, cada...
No m'estranya que faci aquesta veu de cansada.
Cada quant serveix torns? Perquè molts restaurants ara han adaptat que fan dos torns. Sí. Vostès en fan quatre de torns.
En fan sis.
Sis torns.
Però com?
Ara anem.
La gent quanta estona està a la taula?
10-15 minuts.
En 10-15 minuts ja serveixen l'àpat i fora.
Girem la cadira damunt de la taula.
Com?
Girem la cadira damunt de la taula amb el client assegut.
La cadira amb el client assegut.
Client cau a terra, ja.
Home, clar, ja m'imagino.
6 torns a 15 minuts per torn. I ple de gom a gom. Bé, vostès són proveïdors... No volem venir. Dic, vostès són proveïdors d'aquest restaurant de Girona que ha patit salmonella. Quin tipus de... La primera pregunta que li faig és si vostè és un tipus de restaurant tradicional català, cuina catalana, que surt a l'anunci. La pregunta és com és que serveixen menjar oriental?
Són japonesos. Són japonesos.
Sí, però li dic que vostès, que són proveïdors de cuina catalana, com és que proveeixen en un restaurant japonès?
Són japonesos catalans.
Com?
Són japonesos catalans. Fa de matina, llotges japoneses.
Com
aquí
parla.
Mastitos.
Però japonès.
Mastitos japonès.
Però tot això, perdoni. Aquest és, aquest és el seu menú. El seu menú japonès.
És oriental. Menú oriental.
Quina diferència hi ha entre el seu menú i el menú oriental?
Cap. Miri, són ganes de trobar salmonella a Llocsí.
Com?
Si vostè vol trobar salmonella, trobarà salmonella.
No acabo d'entendre.
És que entre el soroll que sona
sí,
de fons,
no acabem d'entendre.
Que aquest home no vocalitza, que...
Miri,
et vocalitzi una mica més o separis del telèfon perquè no l'entenem, eh?
Efectivament, jo no hi era.
Eh?
Jo no hi era.
Sí, perquè vostè
no
està a Cal Alberic, clar.
Efectivament. Aleshores, una senyora ha desplegat. Una senyora va començar a arrojar. Va arrojar allà a la taula mateix.
A la mateixa taula, eh?
Del cor. Ai, en canvi de tot, no cal il·lustrar-ho.
Va arrojar la marida. Va arrojar l'obdú. Va arrojar olives.
Bueno, sí, és igual, l'amanida, sí, no cal entrar al detall.
Sortien sardinades, eh?
Va, va, arrojar-se,
va.
Va. Jo, ho arrojava tot.
La senyora.
La senyora va arrojar-ho tot.
Va arrojar-ho tot.
Però com sap que va anar per pla? Perquè tinc la que ho arrojava pràcticament sencer.
Primer l'amanida.
Sí, bueno, sí, ja ens...
I després va arrojar la llotja.
Que és raro, perquè això vol dir que primer... Hauria de ser al revés, no?
Sí.
El que va menjar últim...
No, primero los postres. Claro. Primero la tarta Santiago.
No va arribar les postres. I es va encomanar. Va començar.
Però com es va encomanar?
L'arrojamento, eh?
Pues la senyora va començar a vomitar.
La senyora va començar a vomitar.
Sí, no entenc. A on es va encomanar?
El senyor del costat.
Sí.
Va encomanar.
Del fàstic.
Però el senyor, que era família seva o algo?
No.
O sigui, era un altre comensal que no tenia res a veure.
No tenia res a veure, va començar a arrojar.
També. També. Dos persones arrojant alhora.
I després,
per favor.
I després l'altre. Hi havia un altre davant. Davant hi havia
una altra família.
Una altra família. I una parella. Que havia...
Sent cadena, vaja.
Més enllà, bueno, doncs, una parella, va arrojar.
Doncs és això, que
és això,
potser
clar.
El que va servir vostè tenia...
No.
En el restaurant xinès, que vostè és proveïdor, hi havia salmonel·losi i va començar... a destapar-se la salmonel·losi.
No, efectivament no. Va ser com el pànic morsari. El pànic morsari aplicat a la cuina. Pànic gastronòmic. El viernes negro. És psicoautomàtic.
Com?
Psicoautomàtic.
Psicoautomàtic.
Psicosomàtic serà.
Efectivament, és psicoautomàtic. La gent s'encomana. La gent s'encomana l'arrojar.
Però com vol dir s'encomana?
Sí. Si tu menges pensant que hi ha salmonel·la, tindrà salmonella.
No,
és com les ostres. Si tu menges ostres pensant que et faran mal, et faran mal. O la salmonella és el mateix.
Ja. O sigui, tu pots menjar un producte amb salmonel·losi?
No, no, no. Salmonella no. No n'hi havia.
No, dic que, la seva tesi és que si tu creus i penses que el pla, o sigui, que pots patir salmonel·losi, tindràs salmonel·losi. Que és el que va passar en aquest restaurant.
I n'hi havia per baix, eh?
Com?
Més d'on es va cagar.
Va, per favor, home. Ai, va.
Sí,
va
bé,
no m'ho puc creure.
Un senyor li queia que mai avall dels pantalons.
Hòstia, per favor.
Queia, però hauries...
Prou.
Hauries dit que era aigua.
Va, va.
Aigua bruna.
Va, va, home, i la Lujas, vinga, i
ho
creus tot. No cal, eh? No cal, ja en tenim prou amb la narració.
Després es van comandar.
Home, marrano.
6 o 7 comensals més.
Sí.
Val haver de...
O sigui, va ser...
Ja s'ha rotat.
Va ser amb cadena al restaurant.
Acabaré vomitant jo, però que acabo de dinar. Va.
En cadena. Si tu penses...
Sí, 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 m'ha quedat clar el concepte. Si tu penses que... si tu penses que t'aniràs cames avall, te n'aniràs cames avall, no? Aquest és el plantejament.
Si tu penses que tens salmonella...
Sí, home, sí.
Tens salmonella. Vostè pensi que tens salmonella.
Sí, sí, si jo ara penso que tinc salmonella...
La tindràs.
No la tindré.
Es cagarà.
Va. Molt bé, senyor Alberic, moltíssimes gràcies. Va. 1:20.
Sí, pengi.
Que parlar amb vostè sempre és...
Molt agradable,
és eh? Ara tornem.
Parlar amb aquest home.
Versió RAC 1. Renfe t'ho posa fàcil per gaudir de l'estiu. Visita el web de rodaliesdecatalunya.cat i escull la teva destinació als diferents punts d'interès turístic i d'oci a Catalunya. Aquests inclouen el desplaçament en tren, més l'entrada d'un dia a museus, parcs temàtics i altres activitats amb descompte. Més informació a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Tindrem el cotxe d'aquí un parell de dies.
Genial, Antoni. Ja saps que em refio totalment de tu. Vaja, com si fossis fill meu. Bé, i també en Rubén. Aquest es diu Rubén, oi?
Sí, Rubén.
En fi, tots els que sou del taller sou com fills meus.
De mare només n'hi ha una. Esclar que per 17 milions pot ser que te'n surti alguna més. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC, RAC, U. Informació, actualitat, esports, entreteniment. Al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació. En ràdio, RAC, U. Tots som U. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Que la teva assegurança de cotxe et regali un rellotge intel·ligent és pràctic, però igual és més pràctic que et regali un any de manteniment i revisions il·limitades. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Minuts, arribarem a les 5 de la tarda. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Les crítiques de les entitats animalistes cap als animals en captivitat i els ors acostumen a plantejar una solució: alliberar-los i tornar-los a la vida salvatge. Doncs aquesta teoria es vol aplicar als Estats Units, atenció, amb un orca que ha viscut 53 anys en captivitat. Bona idea, és possible portar-la a terme? Doncs tot seguit ho desenvolupa Marc Serra.
L'orca Lolita...
Que això em recorda, perdona, què? Amb una...
Ara en parlarem.
Que ho vàrem viure a través dels mitjans, que es deia en el seu dia, a partir d'una pel·lícula que es va rebatejar, se li va posar el sobrenom de...
Willy. Es deia Keiko.
Exacte, sí. el nom...
De veritat.
De veritat, ja, era sí, Keiko, real. I va passar, si fa no fa, el mateix que explicaràs.
El que passa que la Keiko va acabar bastant malament, exacte. I ara explicarem si el cas que ens ocupa acabarà o no malament, i si, atenció, podríem estar davant de l'alliberament de l'orca Ulisses i d'altres cetacis que també estan en captivitat. L'orca Lolita, que és la que ens ocupa, fa 53 anys que està en captivitat a Miami Sea Aquarium i des de fa dècades està completament sola al seu aquari de 26 metres de llarg i 11 d'ample. I fa temps que diverses entitats i animalistes i també algunes cares famoses de Hollywood reclamen el seu alliberament. Doncs la situació ha fet un gir sorprenent perquè l'aquari s'ha cansat de rebre crítiques dels animalistes. Allibereu-la, allibereu-la, allibereu-la. I què ha dit l'aquari? Doncs,
l'alliberem.
Això ha causat un impacte. Per molts és un problema, sobretot també pels que demanaven la seva llibertat, perquè ara tampoc tenen clar que sigui la millor solució. De fet, ara mateix hi ha molts dubtes sobre si la Lolita podrà sobreviure a mar obert després d'un captiveri de 53 anys. Jo no sé si això serà un full de ruta a seguir també pels dofins i orques, com dèiem, que estan en captivitat a altres parcs. En parlarem amb el professor de zoologia de la Universitat de Barcelona, biòleg marí i doctor en ciències biològiques, el Lluís Cardona. Senyor Cardona, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per atendre'ns. La situació d'aquesta orca és bastant complicada. Els primers 10 anys de captivitat a Miami, Lolita compartia l'espai amb una orca anomenada Hugo, però des de que Hugo va morir, fa més de 40 anys, la Lolita ha viscut sense cap altre exemplar de la seva espècie amb qui socialitzar-se, i ara expliquen, perquè això encara és més enredat, que en un termini de 2 anys se la vol reintroduir a l'oceà. Amb aquest currículum, ja li pregunto directament, vostè creu que és una bona idea?
A veure, és una idea amb un resultat incert, en el millor dels casos, perquè les orques, com la resta de cetacis, d'ossets, dels dofins, són animals molt sociables, viuen en grup, una part del seu comportament és après, no és innat, i per tant, sense aquest bagatge, és difícil que un animal alliberat al medi natural sobrevisqui, o com a mínim sobrevisqui amb comportaments naturals. Mm-hmm. Per tant, podria sobreviure, però també ho podria fer amb comportaments anòmals.
Per exemple?
Per exemple, acostar-se als ports. És a dir, això s'ha vist en pinnípedes, en foques, que un cop rehabilitades, doncs el que fan és queden a prop dels ports perquè s'han acostumat a la presència humana, s'han acostumat al menjar fàcil i, per tant, no desenvolupen el comportament normal.
És a dir, que quan tu, en aquest cas una orca, exacte, o un dofí, s'acostuma que tu li donis peixet, és a dir, que hi hagi un senyor que tregui el peix de la galleda, això és difícil de canviar.
Això és un comportament que no només en mamífers, per exemple, en aus és bastant freqüent, que si l'animal s'acostuma a això, a associar humans amb menjar, doncs després el comportament queda alterat. Per tant, això introdueix una incertesa.
Doncs llavors aquesta teoria que s'ha dit sobre entitats animalistes de... Bueno, escolta, doncs alliberem-les, és una teoria que no és correcta.
A veure, tot això ve d'una situació prèvia i és partint de la idea de que aquest tipus d'animals no haurien d'estar en captivitat, per tant, alliberem-los. El problema és que les coses són més complicades. Són més complicades perquè aquests animals que han estat molts anys en captivitat no necessàriament quan s'alliberen s'adaptaran bé. Si fos una tortuga marina, per exemple, que les tortugues marines són animals el comportament dels quals és bàsicament innat, tu pots alliberar, i en alguns exemples, l'animal, i l'animal fa el que esperaries que fes.
Mira.
Els primers dies, les primeres setmanes fa coses rares, però després fa el que esperaries que fes, sí. Perquè són animals que estan programats, diguem, per fer una sèrie de coses. El seu comportament és innat. Els mamífers carnívors, com poden ser les orques, això és més complicat, i per tant el grau d'incertesa és molt elevat. Per tant, deixar-la anar no és necessàriament la millor solució. I, de fet, el cas dels dofins del zoo a Barcelona és un precedent. És a dir, aquí es va decidir que no es volia que hi hagués dofins perquè per mantenir-los s'havia de fer una instal·lació nova i perquè per motius ideològics no es volia que hi hagués dofins a Barcelona i després de molt debat no es van alliberar, es van portar a un altre zoo. Perquè ningú, en el fons... volia carregar amb la responsabilitat de que aquests dofins apareguessin després morts o apareguessin al port de Barcelona buscant menjar.
Doncs ho ha explicat claríssimament.
Sí, sí, i tant.
Ho ha explicat claríssimament. Hi ha una cosa que m'agradaria que també que ens expliqués. Per tant, l'orca Ulisses, vostè se l'imagina a aigua oberta?
Es pot alliberar, és possible que visqui, però difícilment s'integrarà amb una manada, que és on hauria de viure, perquè les orques són animals sociables. Per què? Perquè aquestes manades tenen una estructura social complexa i que acceptin un animal vell. Que, a més, hi ha un altre factor important en el cas de la vida de les orques. Les orques, com els mamífers, és una de les poques espècies en les quals les femelles, un cop ja no poden reproduir-se, segueixen visquent bastant de temps. I s'argumenta que això és així perquè a les orques, igual que en els humans, les àvies juguen un paper amb el desenvolupament psicològic de les cries. Ajuden a tenir cura de les cries. Clar, un animal que porta 50 anys en captivitat difícilment podrà jugar aquest paper i integrar-se de forma natural en un grup. Per tant, el punt de partida és que aquests animals no haurien d'estar en captivitat, però hi ha alguns que hi són. Les solucions simplistes no necessàriament són les millors.
Aquest procés es vol fer en 2 anys, s'està explicant des de... Bueno, que això es fa, és a dir, no és una teoria, sinó que el zoo se n'ha cansat i diu, escolta, no el volíeu alliberar, doncs endavant. Hi ha un jugador de futbol americà que paga els diners per fer tot aquest procés de reintroducció i, per tant, tot això tirarà endavant en un procés de 2 anys. Com ens l'hem d'imaginar, aquest procés? És a dir, la treuen a passejar durant un temps, torna... Vull dir, com es reintrodueix un animal en captivitat en un oceà obert?
A veure, aquests processos d'alliberament d'animals captius passen per tenir-los primer en un espai confinat, al medi natural, però tancat. És a dir, si estéssim parlant de gazeles, doncs és fàcil imaginar-se un tancat al Sahel d'uns quants centenars d'hectàrees, on els animals estan allà sueltos i van aprenent a pasturar i aprenent a moure's en aquest paisatge i al cap d'un temps se les deixa anar. Això en el mar, el problema és que fer-ho és més difícil, perquè tot el mar és molt més complicat, és a dir, tu pots tancar una badia amb unes xarxes i tenir l'animal allà movent-se, però serà un espai relativament confinat. Llavors, tot i que això et permetrà que l'animal s'adapti, en certa manera, al medi natural, quan treguis la xarxa i el deixis anar, veurem què passa, perquè les orques, per exemple, depenent del tipus d'orca que hi ha, són migratòries o no són migratòries, depenent del tipus d'orques que sigui, menja peix o menja mamífers marins, llavors s'ha de veure com s'adapta l'orca realment a tots aquests condicionants, i això és difícil fer-ho, encara que sigui un procés paulatí.
Bueno, parlem de l'exemple que citàvem abans, perquè tenim un referent de tota aquesta història, és a dir, s'ha provat a veure què és el que passava, no? Estem parlant de Keiko, que recordareu que va ser, com deia el Toni, la protagonista de Liberata Willy al cinema. L'interès que va despertar gràcies a la pel·lícula va provocar una onada de solidaritat i també els 20 milions de dòlars necessaris per alliberar-la. El Keiko, que era mascle, va entrar en un projecte de reintroducció que el va fer passar per Mèxic, a Oregon, Normal i finalment a Islàndia, on va acabar morint d'un refredat quan estava a punt de ser alliberat totalment. Què va passar en aquest cas exactament?
Bueno, no va ser exactament així. L'animal es va alliberar a Islàndia, va estar per allà un temps, després va estar, em sembla que van ser 2 mesos, movent-se fins a Noruega, i allà a Noruega va rebre alimentació suplementària i al final va acabar morint, sembla que de pneumònia. Tot el procés va durar uns 3 anys. Bueno, doncs no sabem ben bé què va passar, però l'animal no es va adaptar. Clar, el problema que tenim és que aquí tenim el que els científics diem una mida mostral molt petita, no? És a dir, un individu, si a mi baixen els extraterrestres i m'agafen i faig 1,65, doncs no soc molt representatiu dels europeus, no? Soc més aviat baixet. Mm-hmm. Hauríem de tenir una mostra més gran. El que passa és que això, aquest exemple, tot i que només és un cas, sí que demostra els problemes o les dificultats per adaptar-se al medi natural. El Keiko va acabar morint al cap de 3 anys i les últimes setmanes va rebre alimentació suplementària.
Se l'alimentava, diguem-ne...
Se li va donar peix quan va arribar a Noruega perquè estava en mal estat i es veia que no acabava de que alguna cosa li passava. Llavors, bueno, se li va oferir menjar. Va estar 3 anys, per tant, en algun moment ell era capaç d'alimentar-se. Però al final va acabar sortint malament.
Doncs veurem si és el futur que li espero o no a l'Ulisses, a la Lolita, que té per endavant... Sí, que té per endavant. Sí, l'Ulisses de moment no es planteja. La Lolita sí que és qui té per endavant, en principi, aquests 2 anys de reintroducció a l'hàbit natural per veure què és el que passa. Els precedents, com dèiem, no són molt bons, però també la mostra que tenim és petita. Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, professor Cardona. Gràcies per atendre'ns.
Bé, gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Bona tarda. Adéu-siau.
Pues yo también tuve que liberar una vez un cachalote. Bueno, era un pez que teníamos en la pelu.
Ah, un pez petit.
Sí, lo tuvimos que liberar. Pero era un pez Memo de estos que...
Nemo.
Sí, más bonito.
Nemo.
Sí, de esos Memo.
Nemo.
Pues le gustaba mucho a los clientes, lo tenemos ahí como de mascota. Lo que pasó es que un día se le cayó a la Soraya, se le cayó un bote de tinta encima, de teñir, y se quedó así como de... como cogió un color raro. Se quedó feo.
Però el tint va caure just dins de la peixera.
Sí, cayó justo ahí. Y se ve que se lo debió comer o no lo sé. Pero ya le cayó encima del cuerpo, se lo pongo en una cosa que no remontó.
Però com va quedar el peix?
Pues parecía ahí como medio orca, medio pez sucio de río contaminado. ¿Sabes cuando a veces pone mal? Se ha caído chapopote y se ven los peces ahí como en la orilla.
Sí, no se queda por veure.
Pues se queda ahí como un color de petróleo muy raro.
Color chapopote.
Sí, sí. Y entonces dije, me da una pena, digo, esto hay que liberarlo. Entonces,
com la orca.
Eso es. Liberate. Y entonces dijimos, pues venga, va.
Liberate al Memo.
Liberate al Memo. Y entonces...
Que no anaba pel Tebas.
No.
Y entonces, pues eso, porque daba mala impresión. Y tal. Y entonces lo tiré por el váter.
Pero a ver.
Se fue palmar más contento porque, claro, ahí por lo menos pues yo me sentí mejor.
Pero eso no es alliberarlo, eso es matarlo.
No.
Home,
el agua del lavabo me dijeron a mí que va a palmar. Pues, sí, y además que en Santa Coloma está súper cerca del mar, o sea, el recorrido fue nada.
Fue un momento.
Un tobogán. Digo, yo me gustaría a mí ir con un tobogán como los Goonies.
Meterte en el váter.
Claro. Pues se fue ahí más contento en su hábitat natural. Que es donde deben estar las criaturas estas,
muy bien, al fin y al cabo.
Seguro que es allá, seguro que
como decía el doctor.
Sí.
¿Qué doctor?
El que ha hablado, el doctor...
Era professor Carlos.
El doctor de cetáceos.
Bé, fem una... Director de cetàcios, sí. Ara resulta que hi ha un director que els gestiona el trànsit de cetàcios pel mar. Dic que fem una pausa, gràcies Marc Serra.
Fins demà.
I d'aquí 3 minuts saludarem el professor, hablando de professores, Vane, el professor Xavier Sala i Martín.
Ui. Este sí que siempre lo que dice no deja indiferente.
No, bueno, depèn del que diu.
RAC 1.
què a Supermercats Plus Fresc són especialistes en frescos?
Perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més frescos de la Llotja que et cuinen gratis al forn. I si vols que tot això t'ho portin a casa, disposen de repartiment a domicili. També pots fer la compra online a plusfresc.cat.
7 establiments a Barcelona. Plus Fresc, el súper que t'estima. Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es.